Sant Cugat a fons, amb Carme Reverde.
Avui és dijous i parlem de llibres, però en la versió poètica. Parlem de versos, parlem de poetes, i no sé, hi ha qui es pregunta per què serveix la poesia en un dia com avui. Jordi Van Campen, molt bon dia. Doncs no m'havia oblidat de tu, eh?
No pas.
Estic seguint el
guió. Ni jo de tu, que ja saps que últimament hi penso molt per una imatge gràfica que tinc al cap, que no descriurem ara aquí en antena. Mira, perquè això és la poesia en un dia en què ens hem llevat tots amb el cap una mica com un bombo de tanta notícia política.
Sí.
Doncs mira, és molt senzill. Els que vulgueu continuar amb el tema, feu un Google, busqueu odes patriòtiques, poemes patriòtics, n'hi ha, però és que és increïble com la gent s'ha posat amb aquest tema a recuperar textos increïbles. Sí. I els que no, escolta'm, poesia per oblidar-se del tema completament, n'hi ha també molta. Agafeu qualsevol cosa oriental, qualsevol cosa tranquil·la, un poema de Wang Wei, de Li Po, i ens oblidem una mica del tema.
Doncs, clar, podem recuperar, com deies tu que està passant, que s'estan recuperant versos, poemes de temps enrere. Però és que justament moments com aquest són l'espurna que ha servit i ha inspirat a molts a escriure.
També escriure.
No?
També recordar-vos que el Joel Joan, no fa gaires mesos, també doncs, va estar recuperant i també recitant textos patriòtics. Hi ha molt moviment al voltant d'aquest tema. I la poesia, un cop més, diguéssim, està present a tot arreu i surt a sota les pedres.
I no s'escapa tampoc de la política.
No,
perquè
exacte,
serveix.
Exacte.
No s'escapa tampoc de la política, perquè precisament doncs, és un gènere que ha servit històricament per transmetre, per expressar-se.
No ens escapem ningú, Carme.
No, ja.
Jo ahir a les 3 de la matinada estava donant voltes.
Saps què? Que me'n vaig a la cinta.
Jo estava ahir a les 3 de la matinada pensant, no sé si trucar a la Carme, perquè segur que està allà al peu del canó fent notícies de política ara mateix.
No, jo no feia res. Jo ja vaig fer la meva feina, però sí que estava pendent de tot el que estava passant.
Molt bé, doncs poesia per tothom, patriòtica i no patriòtica. I res, avui volem parlar de diverses coses. Tenim una petita notícia poètica, que és que en el proper espai poètic del festival d'aquí de Sant Cugat, doncs hi haurà un espai dedicat a Lluís Calvo, poeta que és resident aquí a Sant Cugat, encara que nascut a Saragossa, poeta catalaníssim, poeta que té una obra molt extensa, poeta que té una cosa molt curiosa, que és que ja té una edat, no, molt jove encara, però té una edat,
és jove,
però que atrau moltíssim en els que són joves, joves. O sigui, tot el que són els poetes de 20 a 30, diguéssim.
Llavors és un esperit.
Bueno, és
l'esperit el que...
És una persona d'aquelles que els joves el segueixen, eh? I una de les curiositats de la poesia del Calvo és que a cada llibre es reinventa. És a dir, ell fa sempre llibres completament diferents de l'anterior. Que és una novetat, diguéssim, no? La crítica coincideix a anomenar-lo un individu, diguéssim, de gran categoria. Fins i tot el Joan Triadú, que era un crític molt sever, el Celsia, el va anomenar el far del segle XXI de la poesia catalana, imagina't tu.
Quina categoria.
Nivell, eh? Bueno, sí. I el tindrem doncs, recitant aquí a Sant Cugat, de la qual cosa ens congratulem tots molt. I recomanar-vos dos llibres publicats per ell aquest últim any, una és un llibre de poesia que es diu Talismà, que està a l'Abreu Edicions. Talismà, insisteixo, és un llibre molt, molt, molt bonic, amb una papallona a la portada, el veureu fàcilment. I després tenim un que es diu Llum a l'Arsenal, que és una antologia de 100 poemes. Aquest és una mica més complicat de trobar perquè està editat a Palma de Mallorca, però a qui li interessi doncs, l'obra del Calvo doncs, tenim aquesta antologia a cura de David Jiménez amb el pròleg del crític Jordi Marrugat i doncs, són aquests dos títols, Talismà i Llum a l'Arsenal.
Digue'm les dates del Festival de Poesia o
doncs
encara no...
Doncs te les hauré de buscar, no, les tinc presents. No les tinc presents, fallo tècnico.
Anem a l'àrea de producció, a veure si ens poden donar les dates del Festival de Poesia. I sí, ja les busquem. I després de Lluís Calvo, hem de parlar de l'activitat del grup de lectura, no?
El grup de lectura que cada vegada més té més gent i que assisteix més als actes. És impressionant com una cosa tan petita està funcionant tan bé. L'any passat va ser extraordinari. L'any passat has de pensar que vam parlar... A veure, què és el grup de lectura i què fem? Bàsicament és un grup de gent completament independent. Ens reunim al Mesón.
Independent, eh?
Vigila. Independent de qualsevol institució, independent d'ajuntaments, independent de... que surt, diguéssim, una cosa que surt sola... Els del Mesón ens han cedit una sala al primer pis, una sala que agafarà el nom de Gabriel Ferreter.
Sí.
I aleshores dediquem uns quants dies a parlar d'un sol poeta i de l'obra del poeta. Ho fem amb experts, venen professors universitaris, assagistes, gent que explica molt bé cada un dels poetes. I normalment hi ha una vintena d'assistents i la gràcia és que no són mai els mateixos. És a dir, depèn del tipus de poeta que vingui, ens venen unes persones o unes altres, i sempre s'omple, no? L'any passat, per exemple, vam parlar del Carles Agmor, que acabava de morir, va venir l'Ester Sergai a parlar d'ell, del Gabriel Ferreter mateix, que van dedicar tres sessions amb els Homes Sobirana i amb el Jordi Julià, vam parlar de Yates, a veure si ho diré bé, que si no el Jaume em renyarà, eh? Yates, va venir el Josep Maria Jaumà, l'Antònia Vicenç de Mallorca, va venir el Sebastià Portell, el Màrius Sampere, va venir el Vicenç Llorca, i totes aquestes... diguéssim, conferències gratuïtes completament, d'altra banda, que també s'ha de dir, doncs realment són molt interessants, us convidem a tots a venir, i el proper que tenim, durant tres sessions, és ni més ni menys que el príncep dels poetes, el senyor Josep Carner.
Mira, ara m'estic recordant dels comentaris que hem fet al principi, no? Del moment històric, de la situació actual, de qui escriu precisament motivat per moments com aquest.
Bueno, clar, Carner, entre altres coses, exiliat durant molts anys a Mèxic primer, després a Brussel·les. Clar, és una d'aquelles persones que van escriure molt sobre el país, sobre l'enyor a la pàtria...
Doncs precisament em sembla que és un dels autors del llibre d'en Josep Maria Figueres, Periodistes Indòmits. Periodistes indòmits.
Com a periodista, Carner va fer molta, molta feina, i a més, des de molt jove. Pensa que als 12 anys, això és una anècdota molt curiosa, el Carner, diguéssim que a casa sempre tenia molt... És d'aquelles cases on hi havia llibres, interès per la cultura. I amb 12 anys ja s'havia presentat a diversos premis literaris amb pseudònim.
Jocs Florals.
Bueno, encara no, però coses d'aquestes. Després, Jocs Florals. I... un editor va acabar entenent que aquella persona, aquelles persones diferents eren una mateixa, amb 12 anys. I aleshores va començar a parlar d'aquesta persona i a partir d'aquí una carrera meteòrica absolutament. Vull dir, va acabar convertint-se, com diem, en el príncep dels poetes, respectadíssim absolutament per tothom, des del nostre Gabriel Ferreter, Carles Riba, Foix, tothom parlant de Carner com d'un model. Un model no només com a persona, que ho era, sinó també model de llengua o model d'escriptura.
Doncs la figura de Josep Carner en aquest proper taller serà el primer després de les vacances o ja heu començat?
Serà el primer després de les vacances. Anirà a càrrec de la Marina Agustà, que és una professora universitària extraordinària que té publicacions molt interessants sobre autors tan diversos com Mercè Rodoreda, Josep Pla... Té un estudi molt interessant sobre l'humor, de l'humor de Rossinyol a Quim Monzó, és un llibre molt interessant aquest, i aquesta persona doncs, ens vindrà a fer aquestes conferències. Us dono dates, aquí sí que us dono dates.
Te les anava a preguntar.
Recordeu, el Mesón, el nostre centre neuràlgic de Sant Cugat, sempre a les 7:30, a dos quarts de 8 del vespre. Benvingut tothom, qui s'hi vulgui quedar una estona, si no... I les tres dates, el 4 d'octubre, primera sessió, el 8 de novembre... i el 13 de desembre, on parlarem, insisteixo, de Josep Carner des de tots els angles possibles i
sí, tres sessions.
Tres sessions, sí senyor, anem a fons, estudiem l'obra, recitem tots entre nosaltres, I sobretot comentem i participem i fem preguntes, no? Escolta'm, i carnet com és que tal cosa, no? Vull dir, en les sessions anteriors l'any passat van sortir unes preguntes divertidíssimes que un dia et faré una selecció, Carme, perquè és espectacular. Si us sembla, podem escoltar un primer poema del carnet, ara una mica, per fer-nos una idea de quin model de poesia estem parlant.
Molt bé.
Amor finat. Avui el cor no pena ni somica. Del món apenes ha servat esment. Del mot només m'arriba la música, de l'arbre sols en veig el moviment. I encloent les parpelles una mica, tal volta a noves cures amatent, pogués entendre com l'ocell s'explica o què vol l'aigua amb tan renou d'argent. Ara a recés em trobo del xaloc, de nuig i febre, polseguera i foc, onades enneguit, ofec del dia. Avui tinc el sentit embadalit. Amor finat és el més dolç oblit. Tempesta al lluny es torna melodia. Josep Carner, del llibre La inútil ofrena, 1924.
Bé, doncs ja ho tenim.
Aquest és un exemple del carner, però hi ha molts carners. Hi ha el carner metafísic i pensador del Naví, per exemple, que és una obra que va tenir molta, molta polèmica ara fa uns anys. Pòstumament, actual, o el poeta de l'amor, també, perquè Carner és, bàsicament, una persona que estima moltíssim i a través dels seus poemes hi ha un amor, però increïble. Heu de pensar, també, que és un enorme traductor. Moltes obres capdals de la literatura internacional van arribar en català a Catalunya gràcies a les seves traduccions, en una època en què el traductor, bàsicament, era el propi autor, que era una persona culta, que deia, vaig a traduir això, a veure qui m'ho publica. No és com ara que et diuen, publica'm l'últim Harry Potter ràpidament. No, i lo quiero para mañana. No, és en aquella època realment... I estem parlant d'un tio que va traduir, pues, per dir-te alguna cosa, Shakespeare, que va traduir Alicia al País de les Meravelles, de Carroll.
En aquella època...
Que va traduir els papers del Pickwick, de Dickens.
Acadèmia d'Idiomes?
No, Acadèmia d'Idiomes encara no n'hi havia. Sprint Idiomes encara no hi era,
no
en aquella època. No, té molt mèrit.
Pues encara... No, és veritat, és el que t'anava a dir.
Molt mèrit. I dintre d'això, doncs clar, ell va agafar exemples i de Shakespeare, suposo, doncs va agafar aquesta cosa de ser una mica el poeta de l'amor. També de poetes francesos, s'ha de dir que en aquell moment eren el top. I tenim aquest carnet, doncs, diguéssim, pedra fonamental del noucentisme i de tot el que venia després. Què més t'explico?
Mira, ara t'explico jo una cosa.
Vinga,
hem recuperat, com que tenim el servei de producció que està treballant, els hi hem donat una mica de temps perquè ens poguessin localitzar la data del Festival de Poesia a Sant Cugat, que serà del 15 al 22 d'octubre. O sigui que... Et sona?
Em sona i coincideix força. Nosaltres recordeu que el 4 d'octubre estem al Mesón, el 8 de novembre també, i entremig tenim el Festival de Poesia. Perfecte.
Uh-huh. Doncs
és el que dèiem, poesia 24 hores a Sant Cugat.
Sí, 24 hores als 365 dies de l'any. Per cert, m'encanta que un espai com aquest, dedicat a la poesia, tingui de fons una música com la que avui ens estàs posant.
Avui jo he de dir que li hem donat llibertat plena al nostre tècnic.
No em diguis...
Que jo li he dit, posa'm una melodia per sota, home, que sempre és agradable. I ell, que té molt bon gust...
T'asseguro, pensava que eres tu, l'autor de la tria, però m'està sentant superbé.
Escolta, anem a escoltar-ho.
Aquesta música. Que bé. Això
veus?
És poesia.
Això també és poesia.
Per la oïda.
La poesia sol ser per
també,
la oïda.
Bueno, no, però vull dir... Ai, que malament que ho he fet ara.
No, jo crec que anem molt bé. Aquesta música ens
no,
porta...
No, el problema és que no m'he sabut explicar.
Tu què vols dir, que amb aquesta música entrem en un estat d'esperit, de tranquil·litat...
Volàtils.
De calma interior.
Perdona'm una cosa, perquè ens hem quedat a mitges. amb el Josep Carner i amb aquesta controvèrsia que es va generar recentment, no?
A veure, la qual cosa...
No en el moment en què va publicar
David. No, mare de Déu, moltes dècades després, de fet, deu fer ara uns 10 anyets, hi va haver una controvèrsia, com dius tu, hi va haver una baralla, pràcticament, que va ser formidable i que va durar mesos als diaris principals en llengua catalana. A l'Avui, sobretot, a les pàgines de l'Avui, va ser on... Perquè el diari Ara encara no hi era, i va ser brutal. El Sebastià Alzamora, poeta i també polític, i articulista, etc., i gran escriptor en general, doncs va publicar un article afirmant literalment que el Naví, que és l'obra capdalt de Carner, era un nyap il·legible, que és una frase que va tenir molta gràcia, no?
Un nyap il·legible.
Ell tenia els seus motius i jo remeto a qualsevol que vulgui buscar aquests motius a l'article que va publicar, que està encara actiu i vigent a internet, perquè és una polèmica que va durar molt. Automàticament, clar, tota una sèrie d'intel·lectuals catalans van contestar, per escrit també amb articles defensant el tema i, per exemple, Jaume Subirana, que després va ser director de la Institució de les Lletres Catalanes, la Dolors Oller, el Narcís Comadira, estem parlant de la Plana Major, van posar-se tots, el Manel Oller, que després també va ser guanyador del Premi de Poesia Gabriel Ferrater de Sant Cugat, tota aquesta gent estaven, diguéssim, molt a favor de la figura de Carner i com s'ha usacut de criticar-lo, no? I per la banda dels que criticaven, doncs el Sebastià Alzamora, l'Héctor Bofill, el qual hem vist aquests dies a la tele amb el tema de la política, doncs, defensant la seva posició, què sé jo, el Miquel de Palol, el nostre veí Sam Abrams, tota una sèrie de gent que estava completament en contra d'aquest poema que fos tan important i tal. Això té uns motius i al qui li interessi, doncs, és molt fàcil trobar-los i etc.
Ens expliques? Bueno, o no?
Home, jo ara explicar molt per sobre, però sí. Bàsicament Carner és un model d'un tipus de llengua, d'un tipus de posicionament cultural i diguéssim que hi ha doncs, una gent que vol trencar amb aquest model i el que busca és una llibertat diferent, diguéssim. I hi ha la cosa aquesta de podem prescindir dels clàssics o no. A veure, ara faré una frase una mica desproporcionada, però clar, imagina't que a Anglaterra algú comença a dir doncs, que Shakespeare que fora dels llibres, que ha de ser una cosa més moderna. Bueno, doncs hi hauria gent a favor i hi ha gent en contra.
Ja, yeah. Però jo em pregunto, que sigui un clàssic necessàriament ha de ser un referent, un model?
No necessàriament, en absolut. Ah. El que passa és que en aquest cas, realment, l'obra de Carner és molt, molt, molt columna principal de tot l'edifici. De fet, una mica jo crec que aquí hi havia un joc molt interessant, perquè el que va ser bo d'això és que en els diaris, a les ràdios, a les televisions, es parlés durant mesos de Carner. És a dir, es va recuperar el tema de la poesia. Jo crec que tots dos grups jugaven una mica això. Va ser una cosa molt positiva. Recordo una conversa amb el professor Francesco Ardolino de la Central, doncs, al qual em deia això, no? Tot això és fantàstic per la poesia.
Doncs acabarem amb més poesia i amb una recomanació. Sí?
Vinga, acabem amb una recomanació. És un petit llibret que jo us recomano. Sempre ho dic, ja sé, soc molt pesat. La poesia és barata, no hauria de ser-ho, però ho és. Us recomano aquest llibret, 14 euros, dos esmorzars.
Dos esmorzars?
Bueno, com un dels meus, jo és que estic molt gras i a mi m'agrada esmorzar bé i de forquilla. A veure, el títol, preciós, Si són flors. Un condicional, aquest condicional que deixa tants interrogants oberts. Si són flors, tu no saps ben bé per on va, et pots imaginar. L'autor, Miquel Bezares, mallorquí. L'editorial, Edicions del Buc, valenciana. Una editorial petita que s'ho està realment treballant molt. Aquest és el novè llibre que publiquen. A la portada, tu ara la pots veure, han repetit el títol 3 vegades, tenen una concepció del disseny molt interessant, molt original. Per dintre el llibre està perfectament compaginat, és molt agradable. El llibre està dividit en 3 parts, a més, en aquest cas d'aquesta edició hi ha com un efecte mirall, perquè la primera i la tercera part es contraposen físicament, de manera que tot el que a la dreta està a la dreta en un lloc, a l'altre està a l'esquerra, signes de puntuació inclosos. Però és un llibre molt, molt senzill, molt bonic, molt assequible. Parla molt de l'amor, de la solitud també, que avui és un tema que m'agrada tractar, i us el recomano moltíssim. Tenim doncs, aquestes edicions del Buc de València. Diverses llibreries de Sant Cugat tenen aquestes edicions. És més fàcil trobar-ho a Sant Cugat que no pas a Barcelona, per exemple.
Sí.
Això és gràcies a la presència de Pau Sif, que és l'editor principal i que té connexió amb Sant Cugat, i aquí queda la recomanació.
Que bé. Fa bona pinta.
Fa molt bona pinta.
És amb molt, el que
és
has
maco.
Explicat.
És molt maco.
No, no, i l'aspecte que jo, efectivament, l'estic veient, és un llibret que...
Petits luxes, contracoberta... Sí.
Que ve de gust.
Ve de gust, i s'ho treballen.
Ve de gust. Escolta'm, acabem amb qui?
Acabem amb una altra vegada amb Carné, però cantat.
Cantat.
Cantat perquè Carné ha sigut cantat per moltíssima gent, des de Guillermina Mota a Santa Arisa, però us deixem amb una veu que segur que tots coneixeu, que és el Serrat.
Molt bé, senyor. Gràcies, Jordi. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Però toca demanar el meu bec, no és de joguines.